El gall del monestir.
Doncs moment d'iniciar la tertúlia dels dimarts del Gall del Monestir en companyia de l'Alfredo Berua. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia a Neus Sotomayor.
Hola, molt bon dia.
I Àngels Ponsa, molt bon dia.
Molt bon dia.
Disposats a analitzar l'actualitat d'aquest dimarts i dels temes que venen ja de lluny, perquè la veritat és que un dia i un altre i un altre i un altre tornem a insistir en els mateixos temes. Sembla que no avancem, no? O avancem a petites passes. Avui comencem per casa, perquè ahir hi va haver ple, es van tractar molts temes, però hi ha un tema que és d'interès, podríem dir que general, perquè afecta tothom que agafi els ferrocarrils de la Generalitat, per exemple. I estem parlant de la possibilitat que Sant Cugat s'incorpori a la zona 1 tarifària, el que significaria doncs abaratir el cost del bitllet, de les targetes, a un preu una mica més raonable. Ara mateix som zona 2 i estem pagant per un bitllet senzill per anar a Barcelona 3 euros, o sigui, anar i tornar són 6 euros. Crec que és un preu, diríem que car per fer un trasllat únicament a Barcelona. En el cas d'entrar a la tarifa a la zona 1, això suposaria reduir a la meitat el preu dels bitllets, de les targetes. Estem parlant, per tant, d'un avantatge significatiu per als usuaris d'aquest transport. Ahir els partits es van pronunciar en el ple. El govern, format en aquest cas per Convergència i el PSC, va afirmar que estava negociant per entrar amb l'àrea metropolitana de Barcelona, però que de moment encara hi ha molts interrogants que s'han de solucionar. Partit Popular i Ciutadans van defensar el pas a la zona 1, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa es van mostrar contraris, la CUP, Procés Constituent, considera que els actuals preus són massa elevats i Esquerra Republicana més ha lamentat que s'hagi amagat la informació sobre les negociacions amb l'àrea metropolitana de Barcelona. En resum, que hi ha aquesta possibilitat, s'està negociant i que això seria, en definitiva, una bona notícia pels usuaris, que és, diguem, la part final, no? Què en penseu?
Jo vull fer una qüestió prèvia, vull dir, això neix d'una moció del Partit Popular, una de les moltes mocions del Partit Popular que ha presentat en aquest sentit des de fa més de 15 anys, inclús l'Àngel se'n recordarà quan ella era regidora. No sé si amb tu, a la primera època de Racudé, que ja va sortir aquesta qüestió.
Sí, ara parlàvem.
Quan jo era regidora d'aquest tema, no, també.
Perquè és una cosa que ve des de molt lluny. De molt lluny. I curiosament, perquè ara has acabat parlant d'Esquerra Republicana, no seré jo qui els defensi, però sí que explicaré la situació. El Partit Popular presenta aquesta moció, crec que va ser el dia 1, i el dia 3 l'alcaldessa fa una roda de premsa i explica que estan en negociacions. I per això Esquerra, que va votar a favor també de la moció, es queixava de que no s'hagués dit abans en els grups municipals que estava això en marxa, no? Dit això, jo crec que és una demanda històrica de la ciutadania, tots els usuaris del ferrocarril i del transport públic. Vull dir, no té cap sentit que Sant Cugat, que està a uns 12 quilòmetres de Barcelona, estigui en una zona 2, i Castelldefels, que està molt més allunyada, estigui en una zona 1. Vull dir, cosa que no s'entén. Vull dir,
és que jo, a veure, jo no sé com s'apliquen els criteris per diferenciar les diferents zones tarifàries. Són tres zones.
Sí, jo pensava que tenia que veure amb la zona 1, l'àrea metropolitana, però que per alguna raó nosaltres estàvem exclosos.
Jo, aquest punt de detall, nosaltres també formem part de l'àrea metropolitana
i
per tant
no s'entén gaire.
L'únic que a mi em sorprèn tots aquests canvis de posicionament. Ara sí, ara no, ara sí, ara no. Fa el 2015 tots els partits, excepte la CUP, ens van votar en contra d'aquesta moció. El 2016 ens la van fer retirar perquè tenia que entrar la T-Mobilitat. La T-Mobilitat portem endarreriments i no s'ha sabem encara quan que la té mobilitat, per qui no ho sàpiga, és que es pagarà en funció del quilometratge que un faci i de la, bueno,
sí, és com si fos una tarifa personalitzada.
Exactament, però aquesta targeta es ve endarrerint anys i no sabem encara quan...
De fet, l'última informació apunta al 2018.
Sí, però bueno, ja veurem com acaba tot plegat. Però en tot cas, jo crec que això és una necessitat que els veïns de Sant Cugat l'estan demanant des de fa molt de temps i crec que no hem de mirar cap a un altre costat i tirar endavant.
I escolta, tu que estaves al ple, perquè a mi em sorprèn, m'agradaria saber quins són els arguments per votar en contra. O sigui, m'agradaria saber quina és la contrapartida d'això, què significa, perquè és fàcil, o sigui, a mi també em surt, evidentment, estar a favor de la tarifa, qui pot dir que no, no? Però em sorprèn que Esquerra, que Iniciativa hagi votat que no, i recordo que quan l'època de Recoder es parlava d'aquest tema, que es parlava també de què significava, no? Quines contrapartides tenia, però que jo no recordo.
Anava, i m'agradaria saber quins són els arguments en contra. Anava que probablement estaria que repercutia en l'IBI. Però bueno, alguna cosa m'ha arribat, algun estudi de famílies que igual els hi repercutia 30 euros l'any, vull dir que tampoc és una qüestió molt, molt grossa. Ahir va haver-hi una esmena que va presentar el grup de Ciutadans, que no li va donar suport ningú, excepte el Partit Popular, que anava amb la línia de que l'Ajuntament bonifiqués l'IBI. Aquest recàrrec, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat, afortunadament, no és un ajuntament que vagi amb l'aigua al coll, sinó que precisament les finances municipals estan bastant sanejades, no? Bueno, ja veurem. Primer s'ha d'acabar de negociar amb la àrea metropolitana i amb l'autoritat de transport metropolità, i un cop estigui, ja suposo que ens informen a tots els partits polítics quina és la solució final, i jo espero que sigui, que acabi, que Sant Cugat formi part de la zona 1.
Mm-hmm. En tot cas, la bona notícia, per mi, perquè és cert que és un tema que fa molt temps que se'n parla, jo recordo perfectament, inclús en època d'en Joan Aymerich, que ja era un tema, el tema de que no eren igual, bueno, la proporció i tot plegat és un tema recurrent. Però la bona notícia és que això estigui damunt de la taula i que s'estigui negociant i que s'estigui buscant el que és segur, és que res surt gratis, o sigui, no ens incorporarem a l'àrea metropolitana i passarem a pagar la meitat dels bitllets sense que això tingui una repercussió cap a una altra via, perquè d'alguna manera amb el dèficit que hi ha en l'àrea metropolitana pel que fa a la qüestió del transport públic, d'alguna manera això s'haurà de resoldre i per tant se suposa que en aquests moments el que deu estar fent l'Ajuntament és mirar quina és la manera menys gravosa per la ciutadania i pel propi ajuntament, perquè per molt que les finances estiguin bé, tampoc cal allò que es gravin més del compte, o sigui, s'ha de fer una gestió ben acurada del tema. La bona notícia és que això estigui damunt de la taula, s'estigui treballant, més públic o més reservat. Bueno, a vegades tu parles de coses que a l'inici tampoc les expliques perquè preveus que seran llargues i crees unes expectatives i la gent que hem estat a govern sabem que això no és per cap qüestió ocultista ni molt menys, sinó perquè dius, bueno, deixem que estigui una mica més treballat abans, no ho expliquem perquè pot no sortir bé també, no? Vull dir que jo no em faria un casus belli.
No, bueno, però
deixeu-me que sí, saludem el Toni Ramon, que s'acaba d'incorporar. Molt bon dia, Toni.
Molt bon dia.
Ja saps de què parlem?
Sí, de la integració a la zona 1.
Tu has vingut a peu, no?
He vingut a peu, sí.
Però fas servir ferrocarrils.
Faig servir ferrocarrils.
Què et sembla?
A veure, la part positiva que situa Sant Cugat amb igualtat de competitivitat, com pot ser molts municipis del Baix Llobregat, que això és una de les qüestions que l'associació empresarial havia posat moltes vegades damunt de la taula, de que grans empreses amb seu a Barcelona, quan dubtaven si es traslladaven a Gavà, Castelldefels o a Sant Cugat, acabaven triant Baix Llobregat doncs, per un motiu principalment del transport dels seus treballadors i treballadores. Per tant, això ens situa en igualtat de competitivitat. Però després, també, clar, tots els veïns i veïnes que baixen cada dia en tren a treballar a Barcelona doncs, se'n veuran beneficiat. Sí que hem de buscar els mecanismes que això no suposi donar l'esquena al Vallès. Per tant, potser, ja que tractem aquest tema, que no sigui ara tan fàcil anar a Barcelona que sigui molt difícil anar a la Universitat Autònoma o anar a Sabadell o anar a Terrassa, que passaria a ser tres zones. Per tant,
Terrassa és tres zones, ja ho és.
Exacte.
Sabadell dos.
Però Sabadell dos.
Per tant, nosaltres ara ens situàvem anant a Terrassa amb dues zones i ara anirem a Terrassa amb tres zones.
Sí.
Per tant,
i anàvem a Sabadell amb
una. És allò una mica benvinguts a Barcelona, però donem l'esquena al Vallès. Ara que tot està damunt de la taula, penso que també és el moment de plantejar-nos seriosament, des de l'àrea metropolitana, que es plantegi seriosament el quilometratge, o sigui, paga bitllet per quilometratge, que al final tu...
De fet, aquesta té mobilitat, el que no sé si si desfarà aquestes zones tarifàries i que efectivament es comptabilitzi tot segons el quilometratge que facis, no?
L'objectiu és aquest.
La meva modesta opinió és que hem de canviar el sistema. Hem d'agafar sistemes que tenen altres grans àrees metropolitanes, doncs de pagar per quilometratge, que tu no estiguis, és el que dèiem, donant la benvinguda a Barcelona, però donant l'esquena al Vallès. Per tant, és el moment, penso que és el moment, ara que hi ha un consens doncs, que Sant Cugat entri a la zona 1, doncs de plantejar tota la resta de,
consens,
de zona tarifària.
S'està posant sobre la taula, no sé si...
Demà va anunciar l'alcaldessa, que el tinent d'alcalde, però en Paraire, va anunciar que demà tenen una reunió precisament per... l'àrea metropolitana o ATM, una de les dues, ara no recordo, però bueno, en tot cas les dues formen part del mateix institució, de l'AMB, l'àrea metropolitana de Barcelona. I allà és per ja, ja van amb números i per començar a fer una proposta seriosa sobre la taula. I quan parlàvem d'ocultisme, el que més ens ha estranyat a tots és quan es presenta la moció que els dos dies apareixin públicament i diguin, no, és que ja ho estem fent. Quan...
Però és que fa poc havia sortit a la premsa també l'alcaldessa parlant d'aquest tema.
Farà
15 dies o un mes.
El dia 3 de febrer va sortir, ja fa 15 dies.
No, i abans.
Sí, jo també ho recordo.
Sí.
Bueno, en tot cas, esperem que les negociacions acabin a bon fruit, no?
Sí, a més hem d'explicar, tal com ho va fer la Cristina Pereira en el ple d'ahir, que Sant Cugat no és l'única que està negociant, que de fet es tracta de 18 municipis que estan ara mateix a la zona 2, que estan negociant plegats la possibilitat de ser zona 1, mentre no arriba aquesta T-mobilitat, que podria ser la solució, no? Aquesta targeta, diguem, personalitzada.
Sí, però que al final jo crec que s'hauria de tendir a que el sistema vagi pel quilometratge en general.
Que tu pagues per quilòmetres que fas. Si tu vas, cada quilòmetre té un
cost.
Un cost, i tu si vas a Barcelona pagues un en funció dels 12 quilòmetres que hi ha, si vas a Terrassa pagues en funció dels quilòmetres que hi ha, si vas a Sabadell, o sigui, no està marcat per zones, sinó que pagues per cada quilòmetre que fas.
És que ara et trobes que si compres el bitllet senzill a les Planes o el compres a la Floresta per anar a Barcelona, pagues el doble.
Exacte.
O sigui, a les Planes tens un preu, a la Floresta ja tens el preu de dues zones. No té cap sentit, és una estació de diferència.
No és equilibrat, o sigui, saps?
Clar,
seria...
És veritat.
Per tant, hauria d'haver-hi un plantejament tarifari global, no només amb la T-mobilitat, sinó que quan compris una T10, si es mantenen, o el bitllet senzill, que també pugui ser... Bueno, és de justícia, diguéssim, no? I segurament aquests 18 municipis, al final, el que veuen és unes diferències molt importants amb altres municipis, que potser estan més lluny de Plaça Espanya o de Plaça Catalunya, paguen molt menys
que estan que aquests
altres,
molt més a la vora.
Per tant, és...
Doncs deixem i estarem a l'espera de tenir notícies. Això segurament les negociacions encara duraran, i més tenint en compte que venim ja d'una trajectòria, com heu comentat, de
sí,
fa
no és
temps.
No és un tema nou.
No és un tema nou. Doncs esperem que evolucioni. Canviant de tema, teniu animals de companyia?
Sí.
Jo de cotorres tinc. Ui. Moltes.
Ah, cotorres, però bueno, em sembla que tots en tenim,
no? Però no són teves. Jo tinc una casa teva, però no són teves.
Laboralment les comparteixo, les teves cotorres.
Sí, tinc una... Ja veuràs quan arribi l'estiu. De moment encara no les has sentit.
Bueno, et molesta?
No ho saps tu prou.
I senglars, també tenim senglars.
El deixen sol, pobre animal... I clar, la que sent soroll pues, comença a bordar i un pateix inclús perquè diu, pobra bèstia, no? És a dir, el que està patint i això, pues, no sé, sembla...
No, us deia això perquè precisament ahir en el ple també va ser un dels temes que es va abordar i ja s'ha donat llum verd aquesta nova ordenança de tinença d'animals, que en teoria la intenció és millorar la convivència entre el veïnat, entre... algunes qüestions, doncs es marquen uns horaris per poder deixar els gossos lliures sense corretge, també zones,
però sempre i quan l'amo estigui
carrer,
al costat. Sí,
carrer,
no, pel carrer en principi no.
No,
però és igual, no és igual. No es pot deixar el gos suelto pel carrer, l'has de portar lligat, però no em digueu que no us heu trobat amb gossos sueltos.
I tant.
No gaire.
Cada vegada menys,
jo
diria que cada vegada menys.
Ara depèn de la zona.
La gent és molt més conscient de que tenir un gos implica una responsabilitat, i
Jo tampoc sóc conscient de trobar-me gaire els gossos sueltos, la veritat.
Cada dia, l'hem de treure cada dia, lògicament, perquè això... I no trobo gossos...
Pel centre, no. Però segons quines àrees de Sant Cugat...
Bueno, segurament per...
Home, jo si vaig al camí de la Floresta, sí, perquè tots els gossos van sueltos allà, però ja és un espai que no molestes a ningú, que ja és per això, no? Jo diria que tots tenim bastant coneixement amb aquest aspecte. Altra cosa és amb el civisme de recollir doncs, els excrements, que això sí que encara, jo em faig creus que pen.
Encara n'hi ha gent que no els recull.
Trobi gent que es quedi tan feliç i te'ls mires i ni s'immuten, vol dir que allò ho troben tan natural, no?
També que hem de dir que cada vegada menys, però
sí, per sort sí, però encara això sí, així com el dels gossos sueltos, jo diria que...
Home, la via pública no, per carrers i places no els veus. Sí que és veritat que hi ha zones en d'alguns parcs, de grans parcs, tipus de la Pollancreda, que finalment a la Pollancreda es va posar aquell tancat per deixar lliures els gossos, o també al Turó ara han estrenat un, si no m'equivoco, Can Mates. De manera espontània, doncs, ja es trobava la gent passejant el gos, diguéssim que els amos dels gossos feien petar la xerrada, els gossos jugaven. Jo crec que també d'una manera normal, o sigui, sincerament hem desdramatitzat tot una mica. O sigui, jo entenc que a la plaça Octavià o a plaça Barcelona no pots tenir el gos jugant sense lligar, evidentment, però també en llocs molt oberts, parcs que són grans, que hi ha una mica espai per tothom.
I que no hi hagi nens a la vora, que no hi hagi l'espai de joc
En els parcs, el Turó de Can Mates, per exemple, aquest cap de setmana estava amb el dia que feia, que la gent va sortir i va aprofitar.
Perquè vaig a caminar jo per allà molts dies, sí.
Estava a tope, o sigui, semblava la Rambla.
És que a les webs de pares i nens, per resumir, el parc del Turó de Can Mates a webs d'àmbit nacional surt com un parc per portar les criatures i anar a passar el dissabte. Per tant,
sí, de fet, hi havia bastanta gent menjant allà que em va sobtar.
Que estava a punt de ploure i feia un fred tremendo i vaig pensar avui és el dia perquè pues estava igualment
però allà, per exemple, la zona de joc infantil, que jo també he anat algunes vegades, la zona, la delimitada on hi ha les joguines aquelles de fusta i tal, allà no hi ha gossos deslligats,
no.
Us asseguro que allà no hi ha gossos deslligats. Altra cosa és més amunt, amb àrees més
a darrere de Can Ravella, de la masia de Can Ravella,
doncs, bueno,
no hi ha àrees infantils,
sí, però on hi ha, vull dir que la gent per sort té coneixement, no tenim coneixement, i en una àrea infantil no se t'acudirà deixar el gos, al contrari, el portes més lligat curt perquè no faci cap...
Jo crec que cada vegada som més responsables i que la gent que té animals cada vegada, la gent que té gossos cada vegada és més curosa, i potser et pots trobar algun, però no és la tònica, no podem dir que la ciutat està plena o que els gossos molesten, no. Tret de que potser algun es deixa l'excrement.
Sorprenen més els comportaments incívics...
Sí.
Vol dir que...
De persones, sí.
I amb els animals, fins i tot. Sorprèn més el comportament incívic que no pas estigui dins de la normalitat. Sí. Això és un bon símptoma. O sigui, quan l'anècdota és el comportament incívic, vol dir que la categoria, diguéssim, és que la gent sap portar bé els seus animals, no? I que els sap tenir una tinença responsable, que és el que... es deuria proveir en el ple, no?
Doncs en el text d'aquesta nova... Digues, Alfredo.
No, anava a dir que no només estableix l'ordenança uns llocs amb uns horaris per anar...
No, ara anava a afegir algunes altres...
Ah, bueno, ho expliques tu.
Deia que el text també regula l'accés dels animals a transport públic i als establiments de concurrència pública.
No, i també hi ha uns espais tancats perquè puguin estar a les hores que vulguin i quan vulguin, el que dèiem abans d'uns espais amb uns horaris, i llavors sí que hi ha llocs com parlaves abans del camí, bueno, o com a Guia Can Borrullo, o com pot sigui, que allà poden a sus anxes independentment de l'horari. Però el que em sorprèn també que regula el nombre de gats i gossos que poden tenir en un habitatge en funció de les mides d'aquest habitatge.
Oh, sí?
Doncs potser caldrà fer una revisió, perquè aquí hi ha gent que té uns quants gossos...
I qui t'ho mesura? I ho publiqueu a Cugat.cat, això, eh?
Això en benefici dels animals.
Jo no ho tinc en aquesta notícia.
Però vol dir que si tu vas a comprar-te un gat, vindrà algú de la botiga a mesurar-te el pis?
No, se suposa que això deu ser arrel de que hi hagi algun comportament anòmal, de... m'imagino, no sé, diu el sentit
comú. Però com es regula això? És molt difícil.
Però es regula per segurament, i això deu ser fruit d'alguna denúncia de veïns, que doncs, a vegades et pots trobar en un habitatge que hi hagi 4, 5 o 10 gossos i sigui un lloc petit, o gats, és igual. I se suposa que això, si tu fas una denúncia doncs, en els serveis municipals, deu haver qui vingui un mesuri i digui, miri, qui no pot tenir tot aquest conjunt de bèsties perquè no és un lloc adequat per elles, no? I perquè segurament si tu tens un espai no gran amb tants animals, molestes els veïns segur.
Me suposo que de venir de
deu venir
fruit... En principi
fruit...
els animals els has de censar,
sí.
Per tant, teòricament,
quan, hi ha un control,
quan tu vas a la UAC a dir hola, bon dia, vinc a censar el gos...
Clar, i diran, vostè ja té 5...
Clar, i a casa seva no és no té tants metres d'espai, no, com per poder tenir.
Ara també és veritat que qui deu acumular gossos o gats per algun tema, segurament no el sense.
Ja, això també pot ser.
Que deu ser referint més a aquests temes, sí, no? Allò que et trobes de vegades alguna persona que ja no està molt en su sitio.
Però que d'alguna manera en el moment que fas una ordenança també deu estar bé regulat.
És a dir, que això, ara m'explicaven que això és una proposta que encara no està del tot és aprovació inicial.
Clar.
D'acord.
Sí.
D'acord. O sigui, no és definitiu. No és definitiu, però vaja. Sí.
És el text que ara entra en exposició pública, crec que seran 30 dies, perquè veïns i qui vulgui, partits, facin al·legacions, i llavors hi haurà l'aprovació definitiva, que suposo que es farà en un parell de mesos.
Bueno, però no és descabellat per mi, que també en un moment que et poses a regular tota la tinença responsable d'animals, també hi hagi en favor d'ells, en aquest cas, i en favor de no molestar.
Veig que ahir va ser un ple lleuger.
Sí. Bueno, jo...
Home, hi havia molts temes, eh?
Jo només et dic que a les 10 de la nit vaig marxar i encara durava. I va començar
a les
4. I
tots els temes eren d'aquest
període? Això no serveix, doncs, no? La reforma horària...
Serveix per no anar a dormir tant.
La qüestió que...
No per la llargada.
L'audiència pública va durar més del que era normal i va allargar una miqueta tot plegat. Però bueno...
Això de la reforma horària no ho acabo de veure clar, perquè ara al Parlament que també estem fent els horaris de plens, a la 1 s'acaben, a les 3 tornen a començar, o sigui que tot, però hi ha molts dies que per darrere també s'acaba molt tard, amb la qual cosa potser acabaríem més tard, perquè abans acabàvem més tard, cert és, però vaja, en fi, hem de fer més reforma horària.
No, més que reforma horària també...
També s'ha de posar límit per darrere.
Perquè si, exacte, perquè
si no... Si no posar límit per darrere, treballem
més hores. Comencem tot més d'hora, però no acabem més
d'hora. I també regular el que diem, no?, els temps que intervenim.
Sí, jo crec que és la base, no?, de que no es pot...
Jo hi tenia el ple posat mentre treballava una estona, el vaig deixar posat, i, bueno, de fet, vaig acabar tancant després perquè ja m'havia de reunir amb gent, i llavors no el podia seguir. I déu-n'hi-do, pensava que moltes coses ja quedaven clares amb una intervenció de 2 minuts, no calia estar-ne 6. I, bueno,
I ahir no era un dia especialment llarg que quan emocions, perquè no n'hi havia tantes com a trasplenaris, però... Mira, no sé què passa.
Quantes n'hi havia?
Pues no hi que va acabar les 11? Hi haurien...
No ho sé, perquè hi ha 8 o 9.
Els regidors els agrada molt lluir-se,
Sí.
Vull dir, ja és una mica una tribuna.
7 hores de ple.
7 hores de ple.
Això
no és productiu. O sigui, a partir de les 3 hores, això ja... Ningú té el cap per estar... No? Vaja.
No, hi ha escenificacions de la feina que s'ha fet interna que potser no calen. I a més... També
sí, fet la feina.
Els partits han d'anar plantejant quina és la repercussió que té el ple. Al final, potser rodes de premsa amb posicionaments dels diferents temes poden ser més útils que fer que un ple duri 7 hores perquè cada tema has de dir la teva, no?
Mira, a Barcelona Ciutat, que el conec bé, el que fan és, amb junta portaveus, ja es defineix el vot i normalment en moltes coses els partits ja ni intervenen. Sí que en algun cas puntual dius, pues, jo vull intervindre aquí.
És que per això hi ha la Junta de Portaveus i les comissions informatives.
Exactament, i allà et donen 2-3 minuts per posicionar vot.
Les comissions informatives, si recordeu, és on portes tota la carpetament de temes, on hi venen els tècnics que poden explicar molt més en detall. dir, que el ple ha de ser una cosa molt més resolutiva, sí. No hauria de ser tan deliberativa.
I donar molta més, més importància a la comissió informativa, donar-li més, que sigui vinculant, que hi hagi acords que es puguin ja prendre allà, que després el ratifica el ple, però ja amb la posició
però
de vot ja, feta.
Sí, el debat però, ja és fet.
Però sí que és veritat, i això també ho puc entendre, de que és l'únic moment durant el mes, a no ser que un partit polític faci la seva roda de premsa particular o la seva nota de premsa, que és una mica el moment que tenen per dirigir-se als ciutadans. No?
Però vols dir que arriba als ciutadans?
Bueno, almenys tenim la consciència que els mitjans de comunicació se'n fan ressò i una miqueta...
Però també ho farien en una roda de premsa, com deia abans el Toni.
És impossible que els mitjans de comunicació reflecteixin 7 hores de ple.
No, si això estem d'acord.
Seria molt més eficient una roda de premsa quan vols... Sí. Que la teva posició
amb els temes
realment
importants.
Però no, que estem d'acord que s'han de fer mecanismes per abreujar això, perquè és que... Per molt que
però no fa poc ja no es va tractar aquest tema en el ple, quan es va posar límit a les mocions...
Sí, pots, però estan limitades, però nosaltres ahir presentàvem una, n'hi ha grups que en posaven dos, altres tres... Ara crec que són dos locals i una fora.
Que s'hauria de millorar, entre altres coses, perquè és impossible haver d'estar atent 7 hores seguides.
Però a banda ja hi ha molts municipis que ho estan fent de manera diferent, que només cal copiar-ho. Que només cal veure com estan fent.
Ara recentment hem aprovat un nou ROM, no sé quina versió ja és del ROM inicial que teníem, però no me'l sé bé i per tant no puc parlar. Però sé que n'hi ha un de nou.
Doncs mira, parlem de coses que no sé si sabreu. Perquè Rajoy ara diu que ell no ha negociat res.
I que si ho hagués fet no ho diria.
Clar,
també diu això.
Però escolteu una cosa. Perquè si no deixaria de ser secret.
Sí, exactament. Rajoy ho va negar, però també ho va negar el Biol. Quan el delegat del govern ho va anunciar a bombo i plateret pràcticament i fins i tot donant detalls de quines eren les qüestions que s'estaven intentant negociar. Una doble negació és una afirmació?
Home, una negació que diu, i si
un no,
i si,
no,
i si
és
no,
un no
tampoc
és un
ho diria...
Sí.
En el cas de Rajoy mai se sap, no?
Rajoy és molt gallec en aquesta qüestió i diu, li va la pregunta és, hi ha negociacions secretes? I diu no. I llavors fa una pausa i diu...
I si les hubiera,
jo no se lo diria perquè dejarien de ser secretes. Per tant, vull dir...
Jo el que trobo trist, és una veritat, permeteu-me, és que estiguem parlant de si un entre ells mateixos es desmenteixen, ara un diu que sí, l'altre diu que no. En comptes de que s'asseguin en una taula, sigui secret o sigui públic, és igual, i que puguem parlar d'una punyetera vegada, permeteu-me l'expressió, del que fa temps que se li reclama que es parli, que ara la cosa sigui que el Millo diu que són secretes, sí, que surt el Biol que li diu que no són secretes, que surt en Rajoy que diu home va, i que després surt la senyora Santa Maria a fer el peripè. Jo de veritat, és cansament el que produeix
El Biol, no ho sabré repetir literal, però si us veu fixar en les seves declaracions eren no estem en un... Va venir a dir, i perdoneu que no recordi la literalitat, que no estàvem en una operació de diàleg, sinó el que volem és que la Generalitat s'assegui en una taula, o sigui, amb aquest imperatiu, no s'assegui, i parlem del que realment interessa no sé què.
Que no és el referèndum.
Evidentment.
Que no és el referèndum.
Això no és cap diàleg, no és un imperatiu, de dir seu en aquesta taula i escolta el que jo vulgui dir o el que jo vulgui parlar. Per tant, segurament una operació de diàleg no n'hi ha i segurament converses...
Jo estic convençut que sí que hi ha converses. Vull dir, no ho puc provar perquè ho desconec, però jo crec que és una convicció que tinc. I no només a nivell de Generalitat, sinó també amb ajuntaments. Vull dir que...
Però l'interlocutor del govern espanyol són els ajuntaments?
Per moltes qüestions que afecten els municipis, sí, per descomptat.
Però qui està participant en la gestió?
Jo no tinc detalls d'això, però que estic convençut que hi ha converses, n'estic convençut, perquè hi ha moltes coses que interessen als ciutadans de Catalunya, infraestructures, dependència,
inversions... És que això el govern català no ha deixat de gestionar-ho mai, Alfredo.
Però
el problema és que l'altre costat d'allò no hi ha ningú que t'escolti.
Però això cal que sigui secret.
Fixa-t'ho.
Forma part de la lògica de la dinàmica de govern.
Deixa que parlem d'un conseller ballesà que tenim, en Josep Rull. Aquest bon home es matxaca a reunions per poder tirar endavant tot, i poso aquest exemple, com n'hi ha molts altres, però un tema que ens afecta molt o que afecta molta part de la ciutadania d'aquest país i que és molt preocupant, que és tot el tema dels trens, i de la dichosa Renfe i de...
Rodalies.
Rodalies. Uh-huh. no saps la quantitat de reunions i d'acords i de buscar maneres de poder resoldre això, quan a l'altre costat no dona la sensació que això els hi preocupi ni mitja, perquè si els hi preocupés mitja ja haurien vingut i ja haurien intentat resoldre aquest tema, eh? Perquè aquest sí que és un tema, com tu dius, que és diferent de parlar del referèndum, però tampoc hi demostren cap interès, i és un tema que cada dia al matí, ara imagineu-vos, que ho dèiem un dia fa, no sé, dos o tres tertúlies, que et lleves al matí, que t'has de llevar cada dia més d'hora perquè cada dia arribes més tard a la feina, perquè depens d'un transport públic, que no saps a quina hora passarà. Quan he aparcat aquí al costat sentia a la ràdio...
Sí, avui hi ha una avaria.
Però és que és dia sí dia també, avaries, catenàries, en fi, ja, tots tenim un màster amb tema trens, del malament que van. Home, no, això clama al cel, per tant, que no diguin ni diàleg per una cosa, ni per una altra, ni per res. Els importa un rave. I la Soraya Sáenz de Santa Maria ve a fer el peripè. El peripè, simplement, perquè si realment escoltés els empresaris, mira el que li deien l'altre dia, escoltarien el corredor mediterrani, el rodalia, és que tenim tants de temes que ni amb això hi ha el mínim interès de voler arribar a acords, home, jo de veritat, el del diàleg és una fal·làcia total.
En tot cas, com deia la Neus, o sigui, el diàleg entre administracions, per molt que nosaltres o l'independentisme, el seu objectiu acabi sent no constituir un estat propi, és evident que mentre els recursos i diguéssim les autoritzacions depenguin de Madrid, ens hi hem d'anar a trencar la cara cada dia.
I tant. Vull dir,
perquè al final el que no hem de deixar és de governar el nostre territori el millor possible. Per tant, només faltaria que no anéssim a parlar amb el Ministeri o amb qui fos, no?
És que entenc això.
Exacte,
va de suyo.
Això és la lògica de la gestió.
I els alcaldes
mateixa manera.
I això de cap manera pot
ser
secret.
Que un alcalde d'un color va parlar amb la Generalitat que la governa un altre color.
Estic segura que l'alcaldessa de Sant Cugat...
No.
Que si no, no me n'entero de res. Si jo no me n'entero, imagino que l'audiència tampoc. Per ordre. Neus.
Home, jo entenc que això que deia l'Alfredo, que hi ha converses, i que són, i parlem de converses secretes, per parlar d'infraestructures i de la vida quotidiana, i del que passa cada dia, del que ha de gestionar els diferents governs, em sembla absurd. Vull dir, això, evidentment, han d'haver-hi aquestes reunions perquè són la lògica de treball, entenc jo. Una altra cosa, quan es parla de converses secretes, crec que fem al·lusió única i exclusivament al tema que ens ocupa, el tema del referèndum i de com desllorguem aquest tema. Les altres formen part de la quotidianitat. I m'agradaria, ja que tinc el micro, fer una denúncia, bueno, parlar sobre Rodalies de Renfe, d'aquí. Jo, per raons, últimament he d'agafar el tren a l'R8 per anar a Granollers. A part de que passa cada hora i no se sabe, o sigui, per exemple, passa a les 8:38, a les 9:48, a les 10:38, vull dir, has d'anar amb el... una a l'hora, però a més no exacta, o sigui, has d'anar amb el pla. Han reformat l'estació. L'han posat molt maca, molt bé. I amb uns ascensors per passar d'una via a l'altra, per quan tornes, o sigui, vas cap a Martorell...
Per creuar.
Has de creuar. Mm-hmm. Magnífics, els ascensors. No funcionen. No estan en funcionament. Jo el que faig és agafar el tren i m'emporto la bici en el tren. Doncs quan torno, he d'agafar la bici a coll i travessar per sota. I jo l'altre dia pensava, i si jo ara baixo amb una cadira de rodes, què faig?
No,
et
no
quedes
pots.
A l'andana? No funcionen. I ja fa, jo crec que fa mesos, que han inaugurat la reforma de l'estació.
Això passa a la majoria
no estan en funcionament.
De
però és que això vol dir que una persona amb cotxet o amb cadira de rodes...
No pot.
O una persona gran.
Una persona gran.
Amb dificultats de mobilitat.
No pot anar a Martorell. O quan ve de Granollers no queda l'andana, perquè allà els ascensors no estan en funcionament.
Doncs aquí queda feta la denúncia. No?
I això és així quan les màquines expenedores no van, quan no van no sé què, és constant, si escolteu, a mi és una cosa que...
L'altre està tot nou,
cada matí,
ara tot està tot molt...
No,
molt...
no parlo tant de Sant Cugat ara, sinó en general, de Rodalies en general, que dius, ostres, però com pot ser que cada dia... cosa que no passa, no m'estranya que el govern es planti i digui no, la llançadora a l'aeroport la gestionarà Ferrocarrils de la Generalitat, que sabem que és garantia d'èxit, no? I que funcionen, i fa molts anys que estan creats i fa molts anys que funcionen, doncs raó, és una raó de pes per veure que les coses que fem des d'aquí funcionen i les que ens han de resoldre des de l'altre costat de l'Ebre doncs no ens resolen. No,
i Ferrocarrils haurà de també ara de mirar doncs de no morir d'èxit en el sentit que les noves estacions del Vallès, no, de Terrassa, doncs han fet que molta gent de Terrassa deixi de fer servir la Renfe per passar a fer servir Ferrocarrils. Bueno, també hi ha ja torna a plantejar, no, el debat de que és necessari la inversió en Ferrocarrils, no? Vull dir que és veritat que Ferrocarrils de la Generalitat quan té una avaria és notícia. Exacte. Renfe és al revés, el quan dia que no, va bé és notícia.
No, jo volia afegir una coseta, perquè quan es parla molt de diàleg, però també quan hi ha una conferència de presidents, el senyor Puigdemont no hi va. No, no, sí, 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 també s'ha de dir. Vull dir, sí, diàleg és també anar a les conferències de presidents i anar també a les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera a parlar de finançament. Perquè això...
T'has preguntat per què no hi va? O per què no hi van?
No, perdona,
t'has preguntat, Alfredo, per què
està? Abans, Àngels, el senyor Puigdemont és el president de tots els catalans,
sí,
no només d'una part.
No, i ell ho diu cada dia.
Per tant, ho diu però no ho practica, perquè realment sembla que només està per uns, perquè pels altres...
Això no és veritat.
Però bueno, no passa res, el govern d'Espanya...
Si mires l'agenda pública veuràs que no és veritat.
Ja dic jo que sí, o sigui, vull dir, quan hi ha aquestes reunions públiques, vull dir que i el senyor diu que no hi va, doncs bueno...
Ha donat uns arguments del per què no hi va, eh? No, és un caprici no anar-hi.
T'estic repetint, tu pots estar més d'acord o més en contra amb el govern central. Però amb una qüestió com aquesta...
Però amb un govern que pren el pèl dia sí dia també, has d'anar a fer una reunió que feia no sé quants anys que no es convocava, que no serveix absolutament de res més que fer el periferi.
Però jo no hi era.
I amb les negatives que arrossegues i els incompliments.
I els incompliments, és que què més vols? Home, és una baixada de pantalons, permetem,
Doncs anem canviant de tema... una altra situació, si sí, ens queden,
no, és que jo,
ens queden pocs minuts i deixem...
Perdoneu, però jo m'entendré que anar una mica abans.
Deslliurem l'Alfredo, que ha de marxar, i aprofitem els últims minuts...
És una tertúlia de relleus.
Sí.
Les conciliacions
són complicades. Això és com les curses.
No, em disculpo, és una qüestió laboral.
Bueno, i també és per una qüestió de...
Sí, perquè vull agafar un tren perquè guanyo temps.
De transport.
Exactament, sí.
Passa puntual?
Passa puntual, sí, sí, normalment sí. Encara doncs, que darrerament hem tingut també retards en els ferrocarrils de la Generalitat.
Millor que no el perdis.
Vaja.
No.
És cert, però és notícia.
És notícia, perquè no passa mai.
Sense disculpar-me, però us deixo fins la
setmana
que ve.
Estàs disculpat, gràcies, Alfredo.
Adéu,
bon dia. I continuem els últims minuts que ens queden parlant d'aquest històric tancament de la Model de Barcelona, que per fi, després de molts intents, al final es podran deixar enrere 113 anys d'història. Es veu que hi ha hagut una baixada dels interns en aquesta presó i que, per tant, és possible una redistribució dels presos que quedaven i de tancar doncs, una part de la història penitenciària de la ciutat comtal. Bueno, això també era una reclamació històrica,
sí,
no?
Sí, de molts anys.
De molts anys també.
Home, i ara sembla que es veu la llum, ja?
Sí, home, l'interessant.
1 de juny, no?, ha dit el conseller.
A mi em sembla bé que el reparteixin si caves, no? Si hi ha altres presons en els que es poden ubicar els presos.
A partir d'avui comença una redistribució. Sí, no?
És un tema complex perquè sí, doncs, no? N'hi ha que els hauràs d'enviar més lluny del seu domicili, això és així, però em sembla que amb la planificació que ha fet la Conselleria de Justícia és com bastant raonable, si més no, sense entrar en els detalls que no coneixem, sí, no? Però tant el personal que hi treballa com els presos, els interns que hi ha, doncs s'ha fet una redistribució a la resta de presons del país, sí, que cap supera
en tot cas,
els 37
quilòmetres. En tot cas no et passarà allò de que un pres de Bilbao el tens a Sevilla.
Ah, no, això mai, no, exacte.
Tot sigui dit de
passada. Sí, tot sigui dit de passada. Em sembla que no se supera en cap cas els 37 quilòmetres, que deu ser una xifra que deu estar doncs, com consensuada, però jo no sé d'on surt aquest 37, ho he sentit que ho deia aquest matí el conseller Mundó. Però és una bona notícia, entenc, perquè és un equipament que guanya la ciutat i guanya una mica el país, no? I que potser no té sentit avui en dia tenir una presó al vell mig d'una ciutat gran.
No, i més d'aquestes dimensions. Sí. De fet, la baixada de presos d'alguna manera ja ha estat premeditada, no? De deixar d'anar-hi enviant perquè la xifra doncs, anés disminuint i anés facilitant el que és aquest trasllat i tancament, no? En tot cas... perquè ho hem de celebrar, tot el terreny que s'allibera en aquest punt de Barcelona, doncs ara a veure què hi fem, que segurament hi sortiran
molts
nòvios i moltes nòvies
en
aquests metres quadrats.
El tema és veure quins projectes, no?
Exacte, quins projectes, però de cara al barri realment
és important. Es faria un procés participatiu per veure què, i que una part segur que es conservaria com a memòria de la presó, o sigui, del que ha estat aquests 113 anys.
Com a història viva, no?
Sí.
De la ciutat.
Home, és important també, el, de fet, els països de, diguéssim, com l'estat espanyol de no tradició democràtica, si et mires els anys enrere, és important també, no hi ha hagut una política penitenciària normal. Per tant, crec que fer una mica de memòria històrica, no? De història, doncs, de la repressió i dels presos, en molts casos també presos polítics, doncs és important. A veure, la Model és una mica com la comissaria de Via Laietana, no?
Sí,
que en l'imaginari col·lectiu són aquells llocs foscos
mítics,
de repressió política també, no? I per tant, malauradament Barcelona en té una col·lecció, entre Castell de Montjuïc, Model, Via Laietana i altres que en trobaríem, malauradament tenim una mala col·lecció.
Però que és important fer d'això espais de memòria.
Sí, no l'hem d'enterrar, no l'hem de derruir i no se'n parli mai més en absolut.
Que no ha de ser tota la Model, evident, és tan gran que dona lloc per...
Tampoc cal.
Espai per tot allà.
Què, dissabte? Hi vau anar a la manifestació?
Sí.
Sí?
I tant.
Eren molts, jo la vaig fer tota, perquè no em vaig colar.
Vas arribar fins al final?
I vaig tornar una altra vegada, sí, sí. Vaig veure el vaixell d'Open Arms, després ja no...
Al final de tot no, perquè portàvem tantes hores i anàvem amb una persona que no... li feia mal l'esquena i vam arribar fins al Port Vell. Però ens vam aturar una estona i quan vam tornar vam fer el recorregut a la inversa i encara venia la manifestació, o sigui, perquè després les xifres diguin el que diuen, no? És igual, no sabem quants eren, però eren molts. Perquè jo estava una mica per sota de la plaça Urquinaona, ja no vam, perquè la vam fer en sentit contrari, al baixar del tren vam fer en sentit contrari i la vam agafar pel començament, allò que van dir que no es fes, vam fer-ho així.
Bueno, va ser al començar la manifestació, ja estava el recorregut ple.
Exacte, però perquè teníem uns amics que estaven a la plaça Urquinaona i quasi no es van moure d'allà.
La meva filla va anar de Gran Via a Urquinaona i va dir, me'n torno cap a casa perquè ja és hora de posar els nens a
banyar-se. No van poder-se moure, sí. O sigui, era moltíssima gent i això encoratja, no?, de dir, ei, som capaços de moure'ns per moltes causes i aquesta, que és una causa que clama a les nostres consciències cada dia quan veiem les imatges, com a mínim tenim poca cosa que puguem fer més que estar disposats a acollir algú a casa nostra, però també el de protestar.
Al final és plantejar les manifestacions com una gran concentració. Al final, quan et pots bellugar, no? És una mica el que ha fet en els 11 de setembre, quan hem separat la gent per trams, no?
Ens quedem aquí perquè...
És evident que no ens podrem moure, doncs escolta, anem a fer, a col·locar, a repartir bé la gent.
Bueno, ara verem, no?, si això...
Té conseqüències.
Té conseqüències o hem de tornar a sortir al carrer d'aquí 15 dies, saps?
Però sí que hi ha una cosa que vaig escoltar algú i és una reflexió que em venia a dir, Catalunya és un oasi, és una illa, o sigui, es mobilitzen, hi ha sensibilitat, la gent demostra compromís. I ho tornem a veure en situacions...
No creiem que és només Catalunya. Jo crec que tot arreu... O sigui, la ciutadania està disposada... A Madrid, per exemple, fa molt de temps que tenien... No van penjar el Welcome Refugees a l'Ajuntament, vull dir, també... No som els únics que estem fent coses. És veritat que aquesta està la manifestació més gran d'Europa en aquest sentit. Però estem veient com a Grècia també la gent està donant suport. Jo crec que són els governs els que no fan el que han de fer, que la ciutadania, i a tot, evidentment, també hi ha els que voten a l'extrema dreta, que no estan per això, però que en general estem disposats.
I la dreta normal tampoc. I la dreta normal tampoc. Vull dir que no cal anar a
l'extrema dreta
per trobar una política antirefugiats, malauradament,
Senyores...
No, en tot cas, és això, al final la Generalitat el que no pot és anar allà amb camions carregar refugiats i portar-los, sinó que s'han de buscar les rutes segures, que hi ha també qui se n'encarrega, no?, de tirar-ho endavant.
Sí. Però I tenir-ho tot preparat,
no que, portes,
que ho té el govern català, sí, tot preparat per
fer...
I els municipis. No podem iniciar ara
una altra vegada.
No, perquè se'ns ha acabat el temps, senyores i senyor. Gràcies, molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.